2023, i els parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nou pas per l'escola, la mirada de Sant Cugat. Més de 300 persones s'han concentrat aquest matí a les portes del centre per reclamar condicions dignes. Ho ha seguit la nostra companya Ana González.
Sembla que la protesta, que ha estat sonora, ha tingut els seus efectes. Després d'una reunió entre tots els agents implicats, les famílies han aconseguit el compromís del Departament d'Educació i de l'Ajuntament per ampliar el centre amb nous mòduls i millorar les condicions de l'escola, que des de fa 7 anys funciona amb unes instal·lacions provisionals. Jean-Marc Segarra és el director general de Centres Públics.
Jo m'he compromès que el mentrestant, els espais que facin falta, els farem pactats ara per poder-los fer ja, que estigui a finals de juny. Per tant, per una banda, va la provisionalitat que han pactat, i per l'altra segueix el seu curs, que el més aviat possible volem executar el conveni de construir la mirada definitiva.
I en aquest sentit, l'Ajuntament estudia una ubicació alternativa per a l'edifici definitiu, ja que els treballs de construcció en l'emplaçament previst estan aturats per unes mesures cautelars.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Gràcies, Anna. I, de fet, no deixem l'entorn escolar, perquè ja s'ha posat punt final també a les obres per construir nous carrils bici que connecten les escoles Gerbert d'Orlac, Joan Maragall i Ciutat d'Alba. Els treballs són fruit dels pressupostos participatius 2018-2019, amb una inversió de gairebé 280.000 euros. S'han construït més de 2 quilòmetres de carrils bici, de manera que el Gerbert d'Orlac quedarà connectat amb el barri de Sant Francesc, a la vegada que s'habilitarà el carril bici des del Joan Maragall, Leonardo da Vinci i Ciutat d'Alba, al centre Volpelleres i Mirasol. En tots els casos, els itineraris s'han definit d'acord amb els centres i buscant l'opció tècnica més segura i més còmoda per l'usuari. I d'altra banda, també els podem explicar que l'entitat Acompanya ha engegat una campanya a través de change.org per demanar a totes les administracions la construcció d'una escola d'educació especial i centre de recursos per a infants i joves amb necessitats especials a Sant Cugat. L'associació compta que hi ha 300 infants de 0 a 15 anys amb discapacitat intel·lectual a la ciutat, i explica que a Sant Cugat ara hi ha 6 centres públics amb suport intensiu d'escolarització inclusiva, però cap d'especial. Afegeixen que les escoles més properes, que estan ubicades a Rubí i Bellaterra, estan saturades i sense places suficients, el que suposa que les famílies hagin de portar els infants a centres concertats i privats de Barcelona i altres ciutats amb un cost econòmic elevat. De tot plegat, hem parlat amb la nova presidenta d'aquesta entitat, Acompanya'm, que és Isabel Montesinos, que explica a Cugat Mèdia que, tot i tenir el compromís dels diversos governs municipals, això és un tema que ja urgeix.
De la discapacitat intel·lectual, hi ha nois i noies que sí poden anar a una escola ordinària i fer-ho com l'escola inclusiva, que nosaltres, com a entitat i les famílies, estem molt a favor de l'escola inclusiva. Però hi ha perfils de nois i noies que no és viable aquesta opció. Són persones que necessiten de fisios, de logopedes, de psicòlegs, i aquests necessiten una escola d'educació especial.
Precisament Junts per Sant Cugat va assegurar durant la campanya electoral que, si assolia el govern municipal, reclamaria a la Generalitat la construcció d'una escola d'educació especial en uns terrenys reservats a Can Mates. L'alcalde Pla, llavors, Josep Maria Vallès, es va comprometre, de fet, a picar les portes que fossin necessàries per desbloquejar la creació d'aquest servei. Dins aquest compromís, el nou govern ha creat, de fet, el Comissariat per a Persones amb Discapacitat, que recau en Ferran Felius, expresident d'Acompanya'm.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I d'altra banda, també avui els hem de parlar, malauradament, que Sant Cugat s'ha sumat a la condemna de l'assassinat masclista d'una dona de Palamós a mans de la seva parella, un home de 71 anys. Això va passar el passat 3 de setembre. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta, tot i que no ha detingut l'home que pateix demència. De fet, el sospitós pateix una malaltia mental degenerativa, irreversible i avançada, cosa que li impedeix prestar declaració judicial. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, i el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat s'ha condemnat els fets. L'acte de rebuig a la plaça de la Vila d'aquest matí, on s'ha fet un minut de silenci en record de la víctima i en protesta pels feminicidis, ha anat presidint pel segon tinent d'alcaldia, Bernatí Cornell. També hi han participat membres del govern, diferents regidors del ple municipal i d'altres treballadors de l'Ajuntament. Amb aquest crim i dos més que han succeït en els darrers 4 dies a Reus i Granada, són 44 les dones assassinades per violència masclista a l'estat espanyol. Per cert, si pateixes una situació de violència masclista, pots recórrer una línia d'atenció trucant al telèfon 900 900 120. Funciona les 24 hores del dia, té consultes i urgències, és gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial. De la mateixa manera, en cas d'emergència davant d'una agressió, també es pot trucar al 112. I ara obrim plana política. I és que ens hem de fixar també en els actes commemoratius de l'11 de setembre d'aquest passat dilluns a Sant Cugat. L'11 de setembre manté el to reivindicatiu que s'ha fet evident en les ofrenes d'entitats i partits polítics al monument a Rafael Casanova, enguany, però marcat pel context polític sorgit de les eleccions espanyoles. Llengua i cultura i llibertats han estat els principals clams, als quals s'han sumat també crits d'independència i un record per a les víctimes, per cert, del terratrèmol de Marroc. L'únic moment no previst ha estat la protesta dels membres de l'ANC, que han donat l'esquena durant el discurs polític en protesta per la seva absència durant les ofrenes de les entitats. Els únics partits amb representació al consistori que no hi han assistit han estat el PP i Vox. La resta de l'ofrena s'ha desenvolupat amb normalitat, sota el protagonisme de les entitats, especialment les de cultura popular. A la presència dels gegants de Sant Cugat, el Joan i la Marieta, s'hi han sumat també un pilar dels gausacs i una sardana de l'entitat sardanista. Després dels actes s'han traslladat a la Rambla del Celler, on han tingut lloc el discurs institucional de l'alcalde Josep Maria Vallès. La Lira ha posat la música i l'Esbart i el grup Mediterrània han ofert el ball de l'homenatge. I encara sobre l'11 de setembre, de fet, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, adverteix que la repressió que creiem no tornar a viure en democràcia ha revifat amb força en els darrers anys, ho ha dit aquest dilluns, com dèiem, en el discurs institucional de la Diada Nacional de Catalunya. Així he parlat.
També reivindiquem la plena normalitat i el reconeixement de la nostra llengua, del territori, la pròpia història, les nostres institucions i la ferma voluntat d'exercir el dret a decidir el nostre futur. I ho volem fer com fins ara, de forma cívica, pacífica i democràtica, perquè així és com som, la nostra manera de ser i la nostra manera de fer.
Això ho escoltàvem a Sant Cugat i a Valldoreix. S'ha commemorat també aquest dilluns 11 de setembre amb l'ofrena floral a Francesc Busquets i Pujol, heroi valldoreixenc de la Guerra de Successió. A la trobada hi han participat formacions polítiques amb representació a l'MD, tret del PP també i de Vox, així com membres de la societat civil del territori. N'ha parlat el president de l'entitat descentralitzada, Juanjo Cortés, que ha reclamat més consideració per les MD.
Necessitem una Catalunya articulada institucionalment per les MD, tinguem el reconeixement institucional, legislatiu i financer que ens mereixen. Des de Valldoreix i en la celebració de la nostra Diada Nacional, reclamem una llei pròpia per les MD, per tal de construir una Catalunya més pròspera i millor.
Info migdia.
I més qüestions. 7 entitats relacionades amb el sector immobiliari, entre les quals hi ha el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província o l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, han presentat al·legacions a la resolució del govern que proposa controlar els preus dels lloguers a 140 municipis catalans pel fet d'estar en zones de mercat residencial tens. La mesura afecta el territori on viu el 80,6% de la població del país, afirmen les entitats. Les al·legacions se centren principalment en un suposat incompliment del procediment que estableix la llei de l'habitatge espanyola. Entre d'altres, els denunciants subratllen que la resolució no conté memòria justificativa per cap dels 140 municipis. Sant Cugat és un dels municipis que es troba, segons el mapa i els estudis del govern de la Generalitat, en zona de mercat tensionat sobre aquesta qüestió. Mercat residencial tens, volíem dir. D'altra banda, el casal Torreblanca acull entre aquest dimarts, 12 de setembre, i divendres que ve, que és 15, una oficina adreçada a ciutadans i entitats per resoldre dubtes, aclarir qüestions i fer consultes sobre el document inicial del Pla Director Urbanístic Metropolità, l'instrument redactat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ordenarà territorialment Sant Cugat i tot l'entorn metropolità. Aquesta oficina, que és itinerant, també servirà per donar assessorament en cas de voler presentar una al·legació. L'horari de l'oficina és de 9 del matí a 2 del migdia i per visitar-la cal demanar cita prèvia. Aquest PDUM, aquest Pla Director Urbanístic Metropolità, es va aprovar inicialment el passat mes d'abril i fins al 30 d'octubre està en període d'exposició pública. Fins a aquesta data, per tant, s'hi poden presentar al·legacions. Dues qüestions també de manera breu. I és que l'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, es desplaça fins a Sant Cugat per atendre directament la ciutadania aquest dimecres. Es tracta d'una de les visites habituals que fa la institució a municipis i barris d'arreu del país per apropar-se més a la ciutadania i facilitar-la la participació, la presentació de queixes, propostes i altres consultes. En concret, l'equip de la Síndica de Catalunya atendrà de manera presencial a Casa de Cultura, com dèiem, aquest dimecres, que és demà, 13 de setembre. I d'altra banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística obre aquesta setmana també les inscripcions per als més de 1.300 cursos que ofereix arreu de Catalunya, amb més de 29.000 places ofertades per al primer trimestre del curs 23-24. A Sant Cugat, el servei ofereix des de la Casa de Cultura, que acull 7 cursos amb més de 200 places. Les inscripcions per als cursos tenen lloc aquest dimarts i dimecres per a antics alumnes inscrits en els últims 12 mesos i aquest dijous i divendres per a la resta. I ara el moment de la cultura. I ho fem parlant de la Canals Galeria d'Art. Ha celebrat aquest diumenge mig segle de vida. I ho ha fet amb la posada en escena d'un recull de les 50 obres més destacades que han passat per aquest espai, que va néixer el 10 de setembre de 1973 de la mà de Josep Canals. Per aquesta sala, ubicada ara al carrer d'Orient, s'hi poden trobar durant un període de temps limitat les obres d'artistes locals de reconeixement internacional com Josep Royo, Grau Garriga, Francesc Casademont, Sergi Bernils o Carles Delcló. També obres d'artistes estretament vinculats a Sant Cugat com Daniel Argimon, Conxa Ibáñez o Maria Assumpció Reventós. Ara un dels objectius del galerista i fundador de l'espai, Josep Canals, passa per continuar documentant i vinculant l'art del tapís amb la ciutat santcugatenca. L'escoltem.
Avui, amb aquests 50 anys, estic molt satisfet de la resposta que m'està donant tot el món cultural d'aquest país, encara que Sant Cugat és molt dormitori i, naturalment, aquí és poca la resposta que hi ha.
Pel galerista santcugatenc, que va començar a fomentar l'estima per la cultura ara fa 60 anys, l'art no és només un fet estètic, és també, diu, un element polític i social clau a la transformació de la societat. I atenció, Mishima presentarà a Sant Cugat el seu últim disc, L'aigua clara, serà en un concert que tindrà lloc el 20 d'octubre a la sala El Siglo, al Mercantic. Ho ha anunciat la mateixa banda aquest divendres en una publicació a Instagram, on apareixen, de fet, en una fotografia amb la geganta santcugatenca. Recta final de l'informatiu migdia és pels esports. L'equip femení del Júnior ha perdut 1-3 la final del campionat de Catalunya d'hoquei herba contra l'Egara. Ho ha fet aquest diumenge a les instal·lacions del Club Sant Cugatenc. Les de Guilla Carnicer perden per segon any consecutiu aquesta competició. Les Sant Cugatenques ja pensen en el debut a la Divisió d'Honor diumenge 17 de setembre. És diumenge que ve. Al camp del Terrassa, el Júnior defensarà el títol i també disputarà la EAQL, màxima competició continental. El tècnic Guilla Carnicer ha fet molta autocrítica.
Autocrítica 100% de que l'equip no està bé. I no està bé, crec, perquè d'alguna forma, si perdem la fam que teníem l'any passat per guanyar i per competir al màxim sempre, no som res. I crec que aquest és l'aprenentatge de la pretemporada, que no som indiferents o especials per haver guanyat l'any passat i que l'única manera de ser competitives i d'optar tot és tenir aquesta fam que teníem l'any passat i que jo de moment no veig.
I el partit entre el primer equip femení del Sanco i la Fundació Badalona, corresponent a la primera jornada de preferents, s'ajorna per petició expressa, de fet, del conjunt badaloní. El duel que s'havia de disputar aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau es disputarà, si no hi ha cap altre canvi inesperat, el dimecres 20 de setembre a les 9 del vespre. Per tant, el debut de Juli Garcia com a entrenadora a vermell i negre s'haurà de fer esperar. Tot plegat en un any en què el Sanco tornarà a lluitar per pujar a primera nacional després de 3 intents fallits consecutius a les últimes temporades. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 12 de setembre de 2023. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes les hores a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies i que passin una molt bona tarda.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM.
Contra l'amnistia i l'autodeterminació, sota lema No en el meu nom. L'any 2019 aquesta entitat va reunir a Barcelona 80.000 persones en contra del procés independentista, entre els quals hi havia Miquel Iceta, del PSC, el ministre d'Exteriors Josep Borrell i els llavors líders del PP, Pablo Casado, i el de Ciutadans, Albert Rivera, i també el de Vox, Ignacio Garriga.
I a Madrid també, com cada dimarts, s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres en funcions. El govern de Pedro Sánchez torna a fer una crida a la política i al diàleg amb els independentistes, sempre dins del marc constitucional, i qualifica de colpista l'expresident Aznar per fer una crida a la rebel·lió si s'aprova una llei d'amnistia, una roda de premsa que ha seguit el nostre company David Navarro. David, bon dia.
Bon dia. Un dia després de la celebració de la Diada, l'executiu espanyol continua sense voler entrar al detall de les demandes independentistes. La portaveu Isabel Rodríguez ha tornat a dir que Pedro Sánchez es mourà una vegada fracassi la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Això sí, en la línia de mantenir el diàleg dins del marc de la Constitució. Rodríguez, però, ha estat molt contundent a l'hora de respondre a l'expresident José María Aznar, que avui ha fet una crida a una rebel·lió cívica com la que es va donar contra ETA si s'aprova una llei d'amnistia.
Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente.
Isabel Rodríguez ha reclamat al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que faci rectificar la crida colpista de José María Aznar.
Gràcies, David. Encara en clau política, però més de caire judicial, avui hem sabut que un agent de la Policia Nacional ha denunciat per agressió sexual una dona que va fer-li un petó a la boca en el marc del referèndum de l'1 d'octubre de l'any 2017.
Els fets van tenir lloc a la Via Augusta de Barcelona, davant els serveis centrals del Departament d'Educació. En la denúncia, presentada 6 anys després dels fets i en ple debat sobre el petó de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, la gent ha relatat que el petó es va produir de manera sorprenent i no consentida.
Per cert, que sobre el cas Rubiales, acabem de saber que el jutge que porta el cas ha decidit imputar-lo i l'ha citat a declarar aquest proper divendres a les 12 del migdia. N'estarem pendents. Passen 2:15. Un mínim de 100.000 infants estan patint els efectes del violent terratrèmol que va sacsejar el Marroc la nit de divendres, segons UNICEF.
Una xifra esfereïdora que s'afegeix a les prop de 3.000 persones mortes i 3.000 de ferides que, segons dades, encara molt provisionals, ens ha deixat el fenomen sísmic de més intensitat que ha sacsejat el país des de 1960.
Mentrestant, des d'aquí, ajuntaments i comunitats marroquines continuen organitzant-se per enviar ajuda a la zona afectada.
Des de Lleida, la PAERI ha demanat a les 12 entitats marroquines de la ciutat que canalitzin les aportacions per a les víctimes del terratrèmol a través del Fons Català de Cooperació i no dispersin l'ajuda creant múltiples números de compte.
Aquest matí hi ha hagut una reunió amb l'Ajuntament i que han seguit els nostres companys d'UAU en Lleida Ràdio, en concret la Míriam García.
Es tracta d'una primera trobada en què s'ha analitzat la situació que s'està vivint al país africà i que ha de servir per bastir una estratègia conjunta, tal com explica el regidor de cooperació de la PAERI, Jackson Quiñónez.
Aquesta és una primera trobada que hem fet a les entitats i a partir d'aquí començarem a treballar perquè les ajudes que se destinen cap al poble de Marroc arriben amb el destí, no? I que no se perden per el camí.
Quiñónez ha aprofitat la trobada per fer arribar als assistents, així com al conjunt de la ciutadania, una recomanació. Que no vagin per lliure a l'hora de fer donacions econòmiques o de materials i que les facin mitjançant el Fons Català de Cooperació i les ONGs, ja que, diu, és la manera de garantir que arriben al seu destí. Així mateix, el consistori ha habilitat a la seva pàgina web els números de compte oficials per fer aquestes donacions.
Per cert, que no gaire lluny del Marroc, a Líbia, també al nord d'Àfrica, els serveis sanitaris continuen treballant per recuperar supervivents del cicló Daniel.
Un fenomen extrem de pluja i vent que ja ha provocat més de 3.000 morts i la desaparició d'un mínim de 10.000 persones.
Passen 3:15. Més coses, l'índex de preus del consum ha repuntat 2 dècimes a l'agost a Catalunya i s'ha situat en el 2,5% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades definitives publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
D'aquesta manera, la inflació encadena 2 mesos consecutius a l'alça, tendència que s'atribueix a l'encariment dels carburants. Per la seva banda, la taxa anual de la inflació subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha baixat fins al 6%, 2 dècimes menys que el juliol. En la mateixa línia, els aliments, tot i que encara s'han situat un 9,5% més cars que ara fa un any, han registrat la variació interanual més baixa des del maig del 2022, és a dir, dels últims 15 mesos.
Com dèiem, l'alça del preu dels carburants ha estat determinant en la pujada de l'IPC. Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris reclamen noves mesures per abaratir el seu cost. Ens ho explica Joan Ferrer.
Els organismes públics s'haurien de vetllar per contenir els preus dels carburants. Així ho demana Esther Lorente, delegada de l'OCU a Catalunya, per frenar l'escalada de preus. Uns augments que repercuteixen de manera directa quan posem benzina i de manera indirecta, ja que l'augment de costos pels transportistes es tradueix en una pujada de preus a multitud de productes.
El problema d'aquestes pujades és que fan un efecte uet a l'hora de pujar. O sigui, puja el barril i immediatament puja la benzina que t'arriba a tu, amb independència de que sigui provenient d'aquest barril o d'un altre. Però després, les baixades són molt lentes. Llavors, això, a veure, s'ha de ficar... No sé, jo entenc que a veure, els organismes públics haurien de ficar una mica de mà en aquest mercat per veure com es regula això.
Així, Lorente reclama mesures com la bonificació dels 20 cèntims per litre que es va aplicar l'any passat o incentivar d'alguna altra manera que el cost d'omplir el dipòsit sigui més econòmic.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I atenció, perquè tots els telèfons mòbils intel·ligents amb cobertura a la demarcació de Barcelona rebran un missatge de prova del sistema d'alertes de protecció civil de la Generalitat. L'assaig tindrà lloc aquest proper dijous al matí i ens l'explica la nostra companya Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Hola Jordi, bon dia. Sí, dijous 14 de setembre, l'àrea de Barcelona és l'última estació en la implementació del sistema d'avís en cas d'emergències. La resta del territori ja ha experimentat aquest mecanisme d'avís i alerta als ciutadans i dijous vinent serà el torn de la capital catalana i les comarques del Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, a més de les tres ciutats metropolitanes del Barcelonès, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i l'Hospitalet. Es tracta d'una prova massiva d'alertes que pretén formar la ciutadania en la recepció dels missatges d'alarma davant eventuals escenaris d'emergència, com ara episodis de pluja extrema o inundacions, per exemple. És l'anunci que ha fet la portaveu del govern.
Ho apuntin, doncs, dijous 14, totes les persones que siguin a Barcelona ciutat o a comarques barcelonines entre les 10 i la 1 rebran un avís sorollós, molt sorollós, de protecció civil al seu telèfon mòbil. Es tracta d'una prova, com dèiem, perquè tothom estigui familiaritzat amb aquest sistema d'alerta en cas d'emergència real.
I també dijous vinent, les xarxes socials del govern emetran el primer programa d'un nou espai de preguntes directes que faran els ciutadans al president Pere Aragonès.
I moment per la cultura i per les festes de la Mercè, que avui s'han presentat, això se l'explica la nostra companya Carina Vallvé.
Bon dia. A la Superilla del Consell de Cent és on es faran espectacles sorpresa, en una programació que enguany no comptarà amb l'escenari de l'Avinguda Maria Cristina. Nous espais seran el Parc de l'Estació del Nord, la plaça de Can Fabra i el Passeig dels Tilers. En total, 16 escenaris musicals, 4 més que l'any passat, amb propostes com Zoo, Muixca o l'espectacle Mil Veus per Víctor Jara, per commemorar 50 anys del cop d'estat a Xile. També hi haurà cultura popular a Dojo, amb la recuperació de la comparsa Visca Picasso per celebrar l'any Picasso, i els gegants ucraïnesos de Kiev com a protagonistes. Escoltem Anna Lleó, directora de Festes i Tradicions de l'ICUP.
Convidar-vos a prendre el carrer, a gaudir-ne, a gaudir de la festa, perquè al final, si ens encomanem de cultura, ens alimentem l'ànima i ens fa créixer.
La Mercè clourà amb el tradicional piromusical que enguany organitza el Sónar per celebrar els seus 30 anys. El tret de sortida a 4 dies de festa serà el divendres 22 amb el pregó de l'escriptora Naya Telhashmi.
Gràcies, Carina. I ara temps pels esports. Que ens porta el Roger Sánchez. De Roger, bon dia.
Bon dia. Baxi Manresa i Barça disputen aquest vespre a Lleida la final de la Lliga Catalana CB de bàsquet. El primer títol oficial de la temporada, el Barça superava el Girona i els manresans s'imposaven amb claredat a la penya. A les semifinals, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Els de Carles Durant van anar sempre a remolc i sense l'energia necessària per competir contra un rival que ha mantingut nous jugadors del curs passat i que juguen pràcticament de memòria a les ordres de Pedro Martínez. Cap jugador del Joventut va estar a l'alçada de les circumstàncies. El bas de la penya, Guillem Vives, va lamentar no haver complert amb els objectius.
Ho entenem que és una mica pretemporada, encara que nosaltres ens plantejàvem aquesta com una competició important per nosaltres i res, aprendre del que ha sigut un partit que no hem sabut ni des del principi i no ens hem pogut ni entrar al partit.
D'altra banda, la novetat va ser que el bas Andrés Feliz, que ha jugat al Mundial, ja va jugar amb els verd i negres quan només portava 2 dies d'entrenament, sent el màxim anotador amb 12 punts.
Yo creo que poco a poco iremos avanzando. Eso es un partido para aprender. Obviamente me hubiera gustado jugar la final mañana, pero bueno, ya de cara a lo que nos queda, que sea... El tercer lugar, yo creo que debemos afrontarlo con mucha más ambición.
La penya jugarà aquesta tarda a 6:45 al partit de consolació contra el Bàsquet Girona. Tots els partits s'estan disputant al pavelló de Barris Nord de Lleida.
Manresa i Barça lluitaran per aquest títol, un Barça en què s'estrena a la banqueta el tècnic Roger Grimau.
No tenim tant de temps de pretemporada com per preparar moltes coses o que les coses vagin assentant a poc a poc, no hi ha temps. Però, bueno, mica en mica, del principi de les primeres dues setmanes a ara, hem fet un canvi a nivell de perdre pilotes, perquè a vegades correm molt i perdem moltes pilotes i no és aquest el fet. Sí que volem córrer, però volem córrer ordenats, tenir els espais i si no hi ha una opció ràpida, doncs poder jugar amb estàtic el que toqui.
En futbol continuen les reunions entre la patronal i el sindicat de futbolistes per mirar de desbloquejar la vaga convocada a la Lliga F, que afectaria també la jornada d'aquest cap de setmana. Aquest matí, el Notícies en Xarxa d'aquesta casa han entrevistat Queca Beca, coordinadora de futbol femení de l'Associació de Futbolistes Espanyoles, l'AFE.
Está claro que llevamos luchando muchísimos años, desde que yo comencé también a jugar al fútbol, derribando barreras, y si tenemos que seguir derribando lo vamos a hacer. Queremos colocar el fútbol femenino donde se merece y ahí estaremos siempre en pie de guerra.
Encara en futbol, avui la selecció espanyola masculina juga a Granada contra Xipre, partit de classificació per a l'Eurocopa de l'any vinent, duel que tancarà aquests compromisos de seleccions en què després, al cap de setmana, es reprendrà la Lliga de Primera Divisió. Per cert, que aquest dilluns l'Espanyol, segon classificat a Segona Divisió, anunciava el fitxatge d'Álvaro Aguado, que arriba lliure després de jugar la temporada passada al Valladolid. En hoquei herba, aquest cap de setmana el Club Egara s'ha imposat al Campionat de Catalunya en les dues categories, masculina i femenina, i tancarem els esports amb un apunt de waterpolo, perquè els 7 equips catalans que disputaran competició europea masculina ja coneixen els seus rivals. En el cas de la Lliga de Campions, Barceloneta i Sabadell jugaran als Vallesans al grup A amb el Novi Beograd, l'Esteaua de Bucarest i el Brescia, mentre que els mariners seran al grup D amb el Marsella, l'Espandau de Berlín i el Buliac Meni. A l'Eurocup, Mataró, Barcelona i Terrassa ja saben on jugaran la fase de classificació per a la ronda principal.
Gràcies, doncs, a Roger Sánchez per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Nosaltres fem ara una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara mateix.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Tastets de... No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Las barreras.